migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Us saludo amb molt de gust des de la darrera jornada d'aquest 24è Saló del CIL, el Saló Internacional de la Logística, que ja té marca pròpia, ja és marca pròpia, CIL, on l'ambient continua sent important. Molta gent fent negocis, molta gent parlant del que necessiten. De fet, estants de diferents empreses dedicades a la logística. Des d'aquí puc veure el Port de Tarragona, puc veure el BOP Ingenieria, puc veure fins i tot el Saló de l'Aràbia Saudita, que està just darrere nostre. Puc parlar precisament del clúster logístic de Catalunya. El veig també des d'aquí, el PIMEC, que està també ple de gent xerrant. Xerrant sobre negocis, xerrant sobre logística, generant contactes. I això és impossible. Mireu, la logística és una mica com Matrix. Heu vist la pel·lícula Matrix? La pel·lícula Matrix, pel que no l'hagi vist, és aquella pel·lícula on un ordinador ha creat el planeta, la societat on vivim. I nosaltres vivim dins d'una simulació d'ordinador i creiem que tot funciona bé. Bé, ningú se n'adona que està vivint una vida dins d'un ordinador, fins que falla. Quan la Matrix falla, llavors te n'adones que això no... alguna cosa passa, no? Doncs la logística és una mica el mateix. És invisible. Està al voltant nostre absolutament i pràcticament en tot. Pràcticament en tot. I només notem que alguna cosa hi ha quan falla. És el que explicava una mica abans el Pere Navarro. Doncs això és la logística i avui s'estan fent molts i molts, moltes maneres, molts negocis i molts contactes des d'aquí. Fins i tot es veien l'estand d'una empresa sueca, Tavi, que està fent unes demostracions de com i de transports de paquets amb mínim esforç per l'operador, en aquest cas, no? Que utilitza només una mà per moure paquets enormes, gegantins. És a dir, tot facilitats i noves tecnologies aplicades al món de la logística. En aquest cas, no sé quins topònims podria tenir empreses o fàbriques logístiques. Segurament, si a l'antiguitat hi hagués una ciutat molt dedicada a això, tindria un nom molt particular, no? Can Paquet, possiblement. Can Paquet. Però i el nom del vostre poble? D'on ve? Quin és el seu origen? Bé, tots els pobles i tots els noms dels pobles tenen un origen. Tots. Per exemple, se'm passa pel cap Ultramort, per posar un exemple, que és per continuar l'exemple que comentava abans, no? O Cardedeu, o Cardona, o Berga, o Tremp, o Espolla, o La Pera, o Vergés, o Berga, o Vacarisses, o Tornabous. Són ciutats que, o noms de pobles que el tenim interioritzat, no mirem més enllà, però això d'on ve? Tornabous, d'on ve? Gratallops, d'on ve? No només és una qüestió de noms de pobles i del seu origen, sinó que, a més a més, hem de parlar de baixar un esglau, és a dir, passar del nom del poble a fins i tot llocs dins del propi poble. I no és estrany, i segurament ara podem caure quan mirem, per exemple, accidents geogràfics dins del poble. Doncs me'n vaig a fer un passeig pel Turó de la Mamella. Existeix el Turó de la Mamella. O la Illa del Carallot. Existeix, també. Per què? Hi ha un què? I fins i tot, si parlem de llocs, de mas, de masies, estem parlant que totes tenen un nom. En aquell moment, el poble posava el nom per saber i tenir coneixement del poble que es coneixien tots, on estava aquella masia situada. Per exemple, podrem parlar Mas del Japerut. És un mas que existeix. O Mas del Mut. O Mas del Garrut. O Mas del Mocós. O Cal Pessetero. O Can Poquet. O Caseta del Fill de Mastegots. O Can Poca Roba. Això existeix, no m'ho estic inventant, eh? No m'ho estic inventant. O Mas d'en Burro, també. O Can Pissellits. Per això dic que és una qüestió cultural que té un rerefons simpàtic, cultural i històric. És part de la nostra història. En parlem de topònims i, sobretot, amb la incidència de saber d'on surt tot això i si tots els topònims tenen com una regla o tenen una arrel o hi ha un perquè d'aquests topònims. Yolanda Canales, com estàs? Tu d'on ets?
Jo sóc de Terrassa, però clar, Terrassa és Egara. És
un antic,
això ja té un nom d'origen romà, però clar, Egara, Terrassa, aquí ha evolucionat molt, eh?
No, però entraria, per exemple, Viladecans, que els noms d'animals també entra molt en els topònims de pobles.
Sí, això seria un poble veí, Viladecavalls, per exemple.
Viladecavalls, correcte.
O Matadepera, ara que penso, també és correcte. Un nom Matadepera.
Correcte. I tot això d'on ve?
La veritat és que hi ha orígens molt, molt diversos i des d'aquí, amb la passió que ho has explicat, jo també convido a la gent. Hi ha un llibre, precisament sobre els topònims de Catalunya, perquè veritablement és molt i molt divertit. El Santoral, evidentment, dona molt de joc, com Sant Medir, per exemple, no? Però també hi ha noms que tenen un origen àrab. Estem parlant d'Aitona, a Lleida, que és bàsicament Aituna, no? Oliva, aceituna, no? Amb terminació femenina que ja va bé per la zona, no? Després hi ha municipis com Porrera. Ara, aquest nom, clar, li podem donar un significat que res, evidentment, té a veure amb el de fa uns segles, no? Ara, si a un jove li diem Porrera, doncs igual es pot imaginar com un magatzem de porros, no? D'allò de fumar. Però no, en realitat, els romans el podrien haver batejat així per ser una mena de vall de porros, no? Però d'alls porros, perquè igual allà es plantaven molt aquest tipus de verdura. I després, doncs, i estem parlant de... aquí a Catalunya, però veritablement a Espanya hi ha noms ben bé curiosos que alguns alcaldes expliquen que la gent es para per fer-se fotos tot i que aquí també passa com el cas Ultramort, per fer-se fotos amb el cartell del poble, i alguns fins i tot el roben, l'han robat perquè l'han de substituir contínuament perquè és ben curiós. Per exemple, a la resta d'Espanya doncs hem de parlar de venta de pantalones, de peleas de arriba, de calamocos, de guarromán, no? I també hem vist que hi ha un poble a Granada que fa uns anys es va canviar el seu nom. Ara es diu Valderrubio, que sona molt millor que Asquerosa, que era, no, que era com es deia. Et pots imaginar els seus habitants, no? Asquerosos o asqueroses. Però té un origen maco, que és Aqua Rosae, no? Agua de Rosas, sí, sí. Potser. Però d'Agua de Rosas, doncs clar, Asquerosa.
Ha evolucionat.
Exacte. I clar, i com canvia també amb el significat dels anys, que ara ho veiem amb uns altres ulls, doncs van decidir canviar. Però tu comentaves també, estem parlant de noms de pobles, però també hi ha una toponímia menor que recorda també igual a determinades formes. Ho deies, l'illa del Carallot, tot i que això està a Castelló, o el turó de la Mamella. Aquest últim està a la Bauma, i també hi ha masies i cases particulars que tenen noms ben curiosos, com la Pedrera del Lleig, Can Lleganya o Cal Sort, i són ben maques, que res té a veure el nom, que pot ser més o menys macos amb, doncs això, amb el paisatge o amb la masia així, que són edificis ben macos. Per això hi ha molta bibliografia sobre això, i a més és que és molt, molt divertit i molt curiós.
A més, l'evolució, com explicava Jolanda, no té, moltes vegades no té res a veure amb una evolució idiomàtica d'evolució del llenguatge, sinó més aviat d'evolució de pronunciació del propi poble, de l'habitant del propi poble. Per això posaves l'exemple d'Asquerosa, d'Aqua Rosae, com, evidentment, l'evolució del llenguatge no és lineal, no és una evolució del llenguatge, sinó de la pronunciació popular en aquest cas. Però, per exemple, posem com a exemple el poble català Ultramort, com molts, hi ha molts. D'on ve Ultramort, realment? Parlem d'un mort que està molt mort, que està més enllà del mort. Parlem de topònims i parlem de tot això, del seu origen, si coneixem realment els seus orígens i d'on pot venir orígens de pobles com el que acabo d'esmentar. I parlem amb un senyor que en sap i molt de tot això, per fer 5 cèntims o almenys que ens marca el camí, donar una mica de llum a tot això. Es diu Joan Anton Rebella i és el cap de l'oficina d'onomàstica de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Joan, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt amable per atendre la nostra trucada. Escolta'm, és força curiós tot això, però... hi ha algun patró quan hi ha noms de pobles, com per exemple, posava com a exemple Ultramort, hi ha algun patró per al que un poble es quedi amb el nom que té?
A veure, en realitat el que passa amb la toponímia és que n'hi ha diversos sistemes de creació. Aquests són els que criden més l'atenció, no? Com aquest que deies de l'Ultramort, que és així com, a veure, misteriós i estrany, sí. No? I que, a més, quan mires la documentació antiga, encara ho és més, i és més estrany, perquè la primera documentació, que és del segle X, posa Vultul Mort, és a dir, està escrit com si fos Voltor Mort, no? Que si realment vingués de Voltor Mort, a més, no entens quina ha estat l'anècdota, el motiu exacte, no? Vull dir que a vegades tens noms que fins i tot són molt transparents, per exemple, en cas amb un altre mort, no? La Serra de Bou Mort. La documentació del segle IX demostra molt clarament que allà hi havia un bou mort. El que no sabem, perquè només n'ha quedat, per dir-ho manera, la documentació, però no l'anècdota concreta, és si és que hi havia un animal molt significatiu que estava mort a l'entrada de la serra o el que sigui, vull dir, allò que anaven i el veien allà, o si senzillament és que, vista la serra des d'algun punt, els hi semblava com si fos un bou mort o és hagut. És a dir, que a vegades tens el nom, que fins i tot és transparent, però que no en saps el qui seria el motiu. Clar, molts altres noms, si agafes Aigua Freda, Castellnou, sí, Dues Aigües, La Llacuna, el Mar Roig és perquè el mas era de color roig, Montblanc perquè la muntanya, doncs, la pedra devia ser més blanca, no? Prats de Comte perquè els prats eren de Comte, Puigverd perquè el Puig, doncs, tenia molta vegetació. Llavors, clar, molts noms sí que tenen una motivació, sí, molt directa, mm-hmm, i la veiem. En altres, com deies aquest, no les sabem i en són opacs. A vegades fins i tot les explicacions que hi ha al darrere poden ser molt rocambolesques. Mm.
Per exemple, llavors, hi ha altres poblacions com Cantallops o Gratallops, que suposo que el llop també té cert protagonista en molts noms de poblacions catalanes.
Sí, hi ha uns animals que tenen un valor simbòlic, és a dir, tenim molts animals, no? Mira, jo parlava de bou mort, no? Vull dir, tenim vila d'asens, vila de muls, vila de cavalls, colls de cabres, és a dir, la nostra toponímia està plena d'animals perquè encara que ara, potser des d'aquesta època, ens pugui sobtar, doncs eren importants, i que un lloc fos vila d'asens o vila de muls o vila de cavalls, doncs vol dir que aquests animals que se'n criessin a la població, doncs, tenien un renom. Aleshores, ja dic, ara potser ens pot cridar l'atenció, i en canvi en aquell moment era important. A banda d'aquests animals, per dir-ho així, més relacionats amb la ramaderia o amb l'ús humà, tenim uns animals que són significatius, o això, que criden l'atenció, que han tingut un valor simbòlic, els llops, els ossos. En el cas dels llops, doncs, tenim això, aquests topònims com Cantallops, Gratallops. Hi ha hagut polèmica a vegades, o com a mínim ha cridat l'atenció, si això realment volia dir que els llops hi cantaven o s'hi grataven, no? Possiblement, i ja dic que és un tema fins a cert punt debatut, sí que hi hagi al darrere la idea aquesta de llops que udolen, no que canten, però que sí que udolen, perquè fins i tot els graten, no és que es gratin, sinó de glatir, que també seria el mateix, no cantar. És a dir, tenim molts altres animals, tenim topònims com cantacorps o cantaperdius, per tant, aquesta idea que facin soroll, doncs, i bé, si estàs en una població i hi ha molts llops i udolen molt, segur que deu cridar l'atenció, encara que ja dic que ara potser des d'un punt de vista actual ens cridi l'atenció. A més, clar, com deia, topònims amb llops, igual que tenim molts topònims amb cantar, que altres animals canten, i aquí podríem recordar fins i tot casos, anècdotes més recents de turistes o de gent que ha estat fent turisme rural i s'ha queixat perquè les granotes doncs raucaven molt a la riera a prop, i allò, com volem dir, igual que s'han demanat, doncs, que es deixessin de sonar les campanes en un poble, doncs gairebé hem demanat que les granotes es callessin. Doncs si les granotes poden cridar l'atenció, imagina't els llocs.
Exacte.
La qüestió és que sí, que de llops, a més d'animals que canten, de llops hi ha molts altres topònims que són en microtoponímia: agafa llops, penja llops, torna llops. Aleshores, per això ja dic, és a dir, que no, ara ens pot, això, com dic jo, cridar l'atenció, però que un animal així més simbòlic, doncs, hagi donat nom a poblacions, doncs, té una explicació.
Té una explicació. Seria Viladecans, per exemple, aquests noms que hi ha un animal, sí, per aquí al voltant, sí, en tot, sí, cas, sí, no? L'aparença física també donava nom, per exemple, la Pedrera del Lleig, o Mas del Japerut, o Mas del Mut. És a dir, que aquestes apariències físiques també duraven mot, suposo, perquè per una fàcil identificació d'una masia o d'una pedrera o d'un lloc en concret, no? I això ha anat passant pels temps.
Posar renoms, i en aquest cas malnoms, doncs ha estat un sistema molt general, no? És a dir, els pobles doncs allò de dir, a vegades ja per distingir l'un de l'altre, un era el xic, l'altre era el gran, un era el ros, perquè l'altre no era ros, etc. No? I clar, si et diuen, i fins i tot és que molts d'aquests, dels nostres cognoms venen d'aquí, si algú es diu Fuster és perquè inicialment hi havia una persona que era Fuster i es va distingir d'un altre que no ho era.
No ho era,
sí. I si et diuen Fort, doncs per dir-ho manera, els que es diuen Forte, perquè inicialment aquella persona, per, també per distingir-la d'un altre, doncs era forta. Clar, si et diuen fort és una cosa, si et diuen coix o et diuen lleig és una altra.
Sí, sí.
No? Aleshores, en aquest sentit, els renoms, que han acabat passant també a través normalment molts casos de noms de masos, han acabat passant a la toponímia, doncs, ja dic, uns són positius i els altres no. Fins i tot hi ha molts topònims relacionats, doncs, és a dir, que són de caràcter escatològic, i el merdençal, el merder, és a dir, un lloc on anaven a parar, doncs, els residus, doncs, en lloc del merder va passar a ser Almeda, per canviant l'accent, és a dir, canviant la pronúncia, per dir-ho manera, no, es va canviar el nom, però d'alguna manera se'n va allunyar, no? És a dir, que hi ha noms que també són fins a cert punt tabú o que no són agradables i que per això, doncs, hi ha canvis.
Doncs, senyor Joan Anton Revella, cap de l'oficina d'onomàstica de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i totes aquestes explicacions que s'has donat, molt amable.
De res, molt a vosaltres.
Un plaer. Bon dia, gràcies. Yolanda, parlar d'això és divertit, és històric, és educatiu, és superinteressant. A mi em fascina, és una xerrada per estar hores, això, eh?
Sí, perquè després, i a mesura que vas buscant, trobes altres coses, com Aiguamúrcia, que en realitat està a Tarragona, i res té a veure amb Múrcia, però allà la trobem, a la comarca de l'Alt Camp, o Cabassers, vull dir que en català es deia Cabassers, ho va canviar en època de Franco, ho va castellanitzar com a Cabassers, i s'ha quedat així, el que passa que es pronuncia com en català Cabassers, per exemple, eh? O sigui, trobem, és un no parar, i a més és el que deia, que comences i no pares, i vas trobant més i més, així que si els nostres oients volen estar entretinguts una estona, i saber també d'història, a buscar, perquè s'aprèn molt i molt, eh?
Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Adéu, gràcies. De seguida arribarem a dos quarts de dues. En parlarem d'unes quantes coses. D'entrada actualitzarem informació de serveis, en parlarem de les titulars d'esports i després parlarem de la importància de la robòtica o com influeix la robòtica en la logística. Quin paper té? En parlarem de seguida. Tot això, aquí a migdia, a COPE Catalunya Andorra. Recullo quatre papers i anem per feina. Però abans, tens casa al poble? És una preocupació. És un sense viure moltes vegades perquè la deixes sola i no saps què trobaràs a la volta, a la tornada. Bé, possiblement et preocupa que puguin entrar, que l'ocupin. Amb tot això els ocupes, no? Doncs per això convé tenir superseguretat. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes. Ja ho sabeu, això és una bona decisió, perquè és l'única alarma amb garantia antiocupació. I atenció a aquesta dada, que reacciona en menys de 20 segons. La teva casa estarà molt més supersegura, i tu també, és clar, eh? Truca al 900-602-502 i posa-la amb instal·lació gratuïta. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas?
Sí, es la mà. Ese debe ser cuando ganamos Italia en el 2012.
Quedan 7 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,69 euros. Hasta el 9 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Oye, si puedes, pásate hoy por el Corte Inglés y haz una buena compra, anda. Están con la segunda unidad al 70%. Papel higiénico no queda. Y creo que tienen todo el Scottex al 70%. Y patatas fritas tampoco. Y están las Lays Gourmet también en oferta. Aprovecha, que seguro que hay muchísimas más cosas al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Ven a Fácil Móvil y siente el placer de acertar. En Fácil Móvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Facilmóvil.es.
Campions, campions, oe, oe.
Però Joan, si l'Eurocopa encara no ha començat?
Aquest estiu senta't guanyador abans de començar. Aconsegueix 2 anys de subscripció a El Periódico i un Smart TV Grundig de 32 polzades per només 150 euros. La teva victòria irrepetible només amb El Periódico.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Informa't al 93 568 57 33.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest divendres dia 7 de juny, dia en el que tanca el 24è Saló de la Logística Barcelona, el CIL 2024. Estem parlant en directe precisament des de la zona habilitada per la premsa i des d'aquí tenim una visió, no diré que privilegiada perquè no ho veig tot, però pràcticament moltes coses del que hi ha aquí, en tot cas, i del moviment de persones, formes, maneres i xerrades que hi ha, no? La importància de la logística. De seguida parlarem d'una de les parts de la logística, d'una de les evolucions de la logística, que és la robòtica. La robòtica aplicada a la logística. I quan parlem de robòtica, aquí entren factors tan contemporanis com la intel·ligència artificial, com, en fi, moltes coses, no? I com ajuda la robòtica i totes aquestes noves... noves, ja no són tan noves. Tota aquesta tecnologia, que tot sigui molt més eficients. Però abans, anem a fer un repàs d'informació de serveis al temps. Com ho tenim, això? Doncs poc secret, la veritat. Calor, calor, calor... calor i calor. De fet, tant a Ponent com a l'Alt Empordà serien dos focus importants de temperatures força elevades, encara que la temperatura i la calor s'ha estès per tot Catalunya i continuaran així, elevadíssimes, amb temperatures que es poden assolir, podem arribar tranquil·lament als 37 graus a Ponent o a l'Alt Empordà. Calor, molta calor. De fet, aquesta tarda de divendres també, a més, esperem pols en suspensió, pols sahariana en suspensió. És el que toca. Demà dissabte, a 3:15 del mateix. Esperem encara un dia de molta calor, esperem encara temperatures molt elevades i esperem aquesta pols en suspensió. Per la tarda vespre, la cosa comença a canviar. Demà dissabte, a la tarda, esperem algun ruixat que tímidament començarà a treure el nas per Ponent. Seran ruixats febles, locals, però denotaran i ja començaran a anunciar un canvi de la situació, perquè diumenge, dia de les eleccions europees, esperem una davallada important de les temperatures, baixaran les temperatures el diumenge, i s'acostarà el que tocaria per l'època, és a dir, es normalitzaran pel que tocaria, pel dia que estem de juny, en aquest cas, no? I pluges. Diumenges esperem ja pluges que no hi ha cap alerta activada, però que es podran ser repartides, no estarà plovent tot el dia, però sí que estaran repartides per tot el territori, en aquest cas. La setmana que ve continuarem amb l'exemple que tocaria diumenge. Serà un temps molt variable i una setmana que anirà canviant. I això és el que tenim ara. Què? Parlem de robòtica. Com aplica la robòtica i tot això? En parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Saludem el José Luis Gil per parlar d'esports. Com estàs, José Luis Cobercí, descartat? Què passa
sí,
aquí?
Sí, 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 sí. Bon dia, eh? Bon dia.
Bon dia, José Luis, com estàs?
Doncs miri, una mica amb els esquemes trencats, perquè jo mai hagués encertat la travessa de descartats per l'Eurocopa. Home, que pogués quedar fora Cobercí, podia entrar a les travesses, però és que a més queden fora Marcos Llorente i Aleix García, el jugador del Girona.
Sí, sí.
Ha estat una travessa una mica random, la que ha fet Luis de la Fuente, i, home, en el cas d'Aleix García...
Random, què vols dir, Ramo? Que se l'ha jugat als daus o què? Va,
aquí, un dau, qui l'hagi clavada, canviï un e-mail a aquesta redacció o es posi en contacte amb aquesta redacció, perquè realment té mèrit, eh? I bueno, l'altra cara de la moneda, Fermín, el jugador de Huelva, la jove revelació del Barça, que sí jugarà definitivament la Euro. És un pal per a Aleix García, vulguis que no, i és una notícia que en clau Cobercí permet concebre molt i molt la possibilitat que Cobercí sí que estigui en una altra llista, la llista de la selecció espanyola que ha de jugar a París al torneig olímpic de futbol. L'haig de recordar una cosa, senyor Cruz. Avui, Esports Cope, amb Joan Ballori, des de 3:15 de la tarda. Per què? Doncs perquè hi ha un partit de tennis a Roland Garros, jugant Alcaraz contra Sinner, i estarem molt pendents a Deportes Copé d'aquest partit de tennis. Més coses, en clau local, roda de premsa de Manolo González, prèvia a aquest Sporting de Gijón espanyol, l'espanyol que recordem està a 4 partits de tornar a primera divisió. Sabrem les impressions del tècnic blanc i blau i fronts oberts, per exemple, Nàstic i Barça Atlètic buscant la ronda definitiva d'ascens a segona divisió, el Levante Les Planes, que busca la salvació a la Lliga Femenina de Futbol, o el Barça d'handbol, que pugnarà aquest cap de setmana per un altre títol de Lliga de Campions. La notícia negativa, la del futbol sala: el Barça ha quedat eliminat de la Lliga i, per tant, no disputarà la propera edició de la Lliga de Campions de futbol sala, i han arrencat a Roma els europeus d'atletisme. En clau catalana, la bona notícia: Esther Guerrero, la fondista de Banyoles, que estava també a les travesses a la final dels 1.500 femenins.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor, bon programa.
Cuida't, si el partit de tenis no s'allarga, doncs explicarem més de tot això a Esports Cope amb el Joan Ballori avui a partir de 3:15. De seguida en parlem de robòtica, parlarem amb Exotech, que és una empresa que es dedica a tot això, i ens explicarà com la robòtica i la intel·ligència artificial fa que la teva comanda arribi a casa de forma ràpida i eficient. De seguida en parlem, ho agafo i porto aquí el convidat aquí amb nosaltres, el Federico, que en seguida parlarà de tot això, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
9J, Europa ante su futuro. No te pierdas este domingo la última hora de las elecciones en COPE y en COPE.es.
Y desde las 9 de la noche, entérate del resultado de las votaciones en un programa especial con Ángel Expósito.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
La gran mayoría de las encuestas vaticinan una amplia victoria del Partido Popular en las elecciones europeas. Unas elecciones que podrían convertirse en un plebiscito a la gestión de Pedro Sánchez. Todas las respuestas y el mejor análisis el 9 de junio con Ana Samboal. Especial Elecciones Europeas 9J. El domingo a partir de las 10 de la noche en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En directe des del Saló Internacional de la Logística, abans estàvem parlant, estàvem viatjant, agafats tots de la mà, nosaltres amb vosaltres, pels budells, per les entranyes de la logística que fa que tot el planeta funcioni i que la teva comanda arribi a casa. Parlaven abans de l'empaquetat, de com una màquina agafa un empaquetat i ho fa un paquet a mesura. Però bé, tot això s'ha de moure i tot això s'ha d'organitzar en magatzems i tot això hi ha algú allà que digui aquest paquet va cap allà, aquest paquet va cap a l'altre costat. Bé, aquí entra, sobretot quan parlem de grans volums, estem parlant de qui és quan entra la robòtica i la intel·ligència artificial. Parlem precisament amb una empresa que es dedica a tot això, és Exotec. Exotec, i tenim aquí el senyor Federico Peiró. Amb nosaltres, Federico, com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies, José Miguel, un plaer.
Bé, jo ho he explicat molt per sobre, això de...
Ho has explicat molt bé.
Moltes gràcies, molt amable. Avui estic encertat en les explicacions, m'alegra molt. Parlem de robòtica aplicada a tot això, però exactament Exotec... Què feu? Hi ha un robot que es diu Skypod?
Skypod.
Skypod. Té nom de malo de pel·lícula, Skypod,
sí,
eh?
Sí, sí. I els elements tenen... Tots comencen per Sky, eh?
Sky.
Skygate és la porteta per on els robots surten a la zona de manteniment. Skypicker sí. És el robòtic. Bueno, Skypod és una solució robòtica totalment disruptiva a nivell mundial perquè fa que els robots escalin per les estanteries, pugin per les estanteries, fins a 12 metres d'alçada, agafin una cubeta amb producte, baixin i la portin a un lloc de treball, on hi ha un operari. És una solució de producte home. És a dir, els robots fan el que feien fins ara els operaris del magatzem, que era caminar 15 quilòmetres cada dia i moure tones. Això gairebé és esclavitud avui en dia. Llavors, tot això ho fan els robots. Els robots fan aquesta feina de desplaçar i portar el producte als operaris perquè facin el picking.
Llavors, vosaltres com prepareu tot això? Perquè no estem parlant d'un robot, sinó que estem parlant de magatzems amb uns quants robots,
correcte,
no?
Correcte. Estem parlant de magatzems, per exemple, d'e-commerce o magatzems d'online, de grocery, de comandes online de supermercats.
D'acord.
I estem parlant de sistemes que potser pues, tenen 30, 40, 50 o fins a 200 robots que estan treballant col·laborativament. Imagina't 50 Teslas creuant-se, no? Ostres, uns pugen, uns baixen i no xoquen, no?
Això te n'ho va preguntar, perquè com... perquè que suposo que és el vostre paper, ja no només és el robot en si, l'Skypod en si, que és el nom d'aquest robot, sinó el coordinar aquests robots perquè no xoquin, perquè detectin, perquè això vigila, això està aquí. Això com es fa?
Jo sempre dic que els robots, quan vas a veure una instal·lació, quedes amb la boca oberta i és molt vistós, no? El hardware és molt xulo. però aquí hi ha un software molt potent, o sigui, el 80% de la solució és software.
Software.
Hi ha una intel·ligència per darrere que governa, controla tot el que s'ha de fer, no? Tota la comunicació, perquè al final SkyPod està en un magatzem i és una part de la preparació de comandes. Hi ha altres zones del magatzem. I ens hem de coordinar, no?, amb altres zones i rebem ordres del sistema de gestió de, principal del magatzem. I és el software el que coordina la, els robots i les missions. Si el software falla...
És un problema, no?
És un problema.
I aquí és on està, perquè és evident, les màquines poden fallar per l'ús, pel que sigui, evident. El software també, a vegades, no saps per què, hi ha alguna cosa que...
Sí, sí, si
té que venir un zero... I aquí és on entreu vosaltres com a manteniment, perquè això és on entra el manteniment de tot això, no?
Jo crec que és el gran canvi. Jo sempre dic que la logística... abans era un mal necessari de les empreses. Sí, sí, el logístic era un senyor molt gris, no?, que estava en un magatzem, una mica fosc, amb pocs mitjans, no? I ara és una persona que està de moda, està a l'agenda dels CEOs. I aquest manteniment és superimportant. La robòtica mòbil necessita carinyo. Els robots necessiten carinyo, s'ha de cuidar. I s'ha de garantir que no falla res, no? Perquè al final un e-commerce com PC Componentes o com Depor Village tenen els nostres robots i el que necessiten és que allò no pari mai. Perquè un Black Friday i una campanya de Nadal...
Imagina't.
És una bogeria, no?
Ha de ser molt fiable tot això.
Molt fiable. Al final nosaltres el que fem és monitoritzar en temps real, en remot, les instal·lacions, monitoritzem els robots, diferents paràmetres dels robots, la temperatura del motor, els desplaçaments, les velocitats, abans de que passi alguna cosa, abans de que es cremi alguna cosa, abans de que passi
vosaltres
un drama,
ja teniu una alerta, allò,
ja tenim una alerta.
Aquí pot passar alguna
tenim
cosa.
Una alerta i tenim tot un equip qualificat que en remot o presencialment actua i no passa res. I de vegades el client ni s'entera, vull dir.
Ja, ja.
Vull dir, pot passar que un robot es quedi parat o es quedi enganxat, no passa res. Tens altres robots, continuen fent la feina i l'objectiu principal és garantir que això no pari, perquè té un cost molt elevat. Avui en dia els consumidors volen la seva comanda en 24 hores a casa, 48.
Ens han acostumat a això, eh?
Bueno...
Ens han acostumat a això,
sí, sí. La culpa la té Amazon, no? Jo dic que és... per a bien o per a mal, no? Sí, sí, la nova era digital fa que... I a més això obliga a la resta d'empreses a que es posin les piles.
Clar.
Perquè si no, no ets competitiu. I si tu fas una comanda i no t'arriba a temps, n'hi fas una altra.
De tots els magatzems que porteu, parlem per tota Europa,
sí,
per posar xifres. Per donar una idea de volum del que podeu moure amb aquestes instal·lacions robotitzades, amb intel·ligència artificial, amb aquest software que m'expliques.
Sí.
Quin és el més gran que hi ha?
Bueno, jo diria... tenim al Japó un magatzem a Uniqlo, fa retailing, que té potser 400 robots.
400 robots?
400 robots. Tenim un magatzem molt a prop, bueno, a Portugal, que té 181 robots, a Decathlon. És impressionant. Però és que aquí a Sallent, per exemple, o a Vic... O sigui, tenim molta empresa catalana, mitjana, empresa familiar. A GURB tenim una empresa que es dedica a la genètica porcina, veterinari, farmaveterinari, que tenen potser 30 robots. A Sallent tenim 48 robots. A Airbus Helicòpters, amb el seu operador logístic Albacete, pues, també uns altres estants. Tenim gairebé 400 robots a Iberia ja. I a nivell mundial, crec que l'altre dia ho vam calcular, els nostres robots han recorregut la distància d'anar a la Lluna i tornar 37 cops.
No està malament, eh? No està gens malament, eh? Això, en Punto Siberia, pot ser
uns
quants viatges, eh? Bé, escolta'm, i això exactament, per exemple, jo faig una comanda, i com arriba el que jo vull al robot per escollir el meu? Quin és el camí que funciona?
És realment senzill, i per explicar-ho perquè tothom ho entengui, tu fas una comanda... al e-commerce de torn o a l'empresa que ha rebut aquesta comanda, li envia un missatge al nostre sistema, has de preparar aquesta comanda i un robot nostre rep aquesta ordre i va a buscar aquell producte. És a dir, tu estàs amb el teu mòbil, ara compres qualsevol cosa, un jersei,
sí,
i un robot nostre, en qüestió de minuts, rep un ordre. Va a buscar aquella cubeta on està aquell producte. Li portarà un operari que l'agafarà, escanejarà el producte per validar que l'ha agafat bé, ficarà una caixa i en qüestió de minuts està preparada la comanda. Després vindrà un courier, rebrà aquella caixa i demà la tindràs a casa. És brutal.
No, no, és el clar exemple de com funciona la robòtica aplicada a la logística, com a efectivitat i tot el tema, eh? I el futur, com es preveu? Perquè això va millorant dia a dia. Fa fins i tot por, no? Quan veus com es desenvolupa la intel·ligència artificial i tot això, quin marge de creixement o cap on va el futur? Tecnològicament parlant,
sí,
eh?
Sí, jo no tinc una bola de vidre per
ja.
Però dic que el ritme és brutal. O sigui, jo porto 20 i pico anys a la logística. En els últims 5 anys l'evolució ha sigut espectacular. I estic convençut de que el que ve ni ens el podem imaginar. Vull dir, estem parlant de que hi ha drons...
Ja, i a més, això us obliga també a estar tecnològicament actualitzats constantment, no?
Totalment, totalment. Per exemple, imagina't, abans un magatzem havia de fer inventari, de comptar tot el que té allà dins, i anava un senyor amb, un paper i una llibreta o un escàner. Ara hi ha drons que van fent l'inventari al magatzem. O sigui, drons que van volant pel magatzem. És espectacular. Llavors, en la preparació de comandes, en el packing, en el picking, en diferents processos del magatzem... És important. O sigui, el recorregut jo crec que és molt gran. Al·lucinant. I ens queden uns quants anys de moltíssima innovació, no? En hardware i en software.
Doncs Federico Peiró, de Exotet by Dexter, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de com aplica la robòtica, el present i el futur a tot això. Molt amable.
Molt amable. Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Flipant, el que s'estava explicant el Federico. Imagineu, clar, és que si tu no treballes en això, no t'ho pots arribar a imaginar, ho saps. Però, ostres, quan t'ho expliquen i dius... És que hi ha un 400 robots o un magatzem allà que estan buscant el paquet de pernil que jo he demanat. Vull dir, és una cosa al·lucinant i això no acaba. Bé, continuarem parlant de coses. D'entrada, parlarem de plataformes d'intel·ligència artificial, en aquest cas. Una plataforma d'intel·ligència en la cadena de subministrament i xarxa de distribució. Com actua tot això? Com actua tot això? De seguida en parlem, i en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En directe des del CIL. I ara continuem parlant de tot això. Estem viatjant per tot l'interior del que significa la logística. Un cop més amb la cita del 24è Saló de la logística, el CIL, aquí a la Fira de Barcelona. Tenim amb nosaltres el CEO d'Improus i, a més, president de Pimec Logística, el senyor Ignasi Sayol. Ignasi, benvingut, com estàs?
Molt bé, perfecte.
Com veus avui el CIL d'aquesta edició?
La veig com està creixent cada any, i la veritat és que l'evolució és positiva. Fa molts anys que hi som nosaltres, com a clúster. Tenim un espai compartint totes les empreses nostres del clúster. Tenim un espai premium, el C...
Ho tenim des d'aquí, el veig des d'aquí.
El veus des d'aquí, no?
Des d'aquí el tenim,
sí,
allà.
No, la veritat és que és una iniciativa que fa anys que vam començar, d'alcoholació amb la gent del CIL, que els hem d'agrair també com col·laborem conjuntament, i donem oportunitat a les petites mitjans empreses nostres a ser presents en un lloc premium, fer negocis, i molt bé, molt bé.
Clar, jo fins ara estàvem parlant de la gran logística, de la logística aplicada a grans empreses i la necessitat que tenen de robòtica, etcètera, no? De moure una quantitat ingent. Clar, això a la petita i mitjana empresa també li convé, la logística és per tots, però com s'aplica a la petita i mitjana empresa la logística?
Nosaltres també, per exemple, el convidat que has tingut abans, sí, ha instal·lat els seus sistemes amb empreses del nostre clúster.
Sí, ens estem explicant de petites i mitjanes.
Per exemple, Esbo Logístic, que és una empresa nostra del clúster, no? Per tant, nosaltres apliquem la tecnologia, evidentment. Nosaltres, per exemple,
que ens... Però és més difícil, ser una petita i mitjana empresa, això significa...
Sí, però
hi ha algun entrebanc o...
Nosaltres tenim un, no sé si ho has vist, un anagrama, que són molts peixos petits, que quan els veus des de lluny és un peix gran.
És una tàctica de la natura, eh?
Aquest era el nostre lema. Nosaltres som el peix gran. Es pensa que som petits, però ens convertim en grans. I això és el que fem. Fem totes col·laboratius a tots els... Tenim l'únic clúster que té tota la cadena de subministrament. Tenim empreses de transport, la meva empresa és tecnològica, pura i dura. Empreses de hardware, de software, SGAs... O sigui, tota la cadena. I això ens dona una potència de formació, tot. És a dir, consultores. Per tant, bueno, abordem projectes globals amb la base de cooperació entre nosaltres. I això ens dona molta potència.
D'acord. Com està evolucionant la logística dins del sector econòmic des de... No vull parlar de la pandèmia, ja em fa mandra parlar de la pandèmia, però és veritat que hi ha un abans i un després de les crisis, no? I la darrera va ser la pandèmia, aquesta inflació que hem tingut. La logística va al nivell del creixement econòmic?
Sí, mira, jo com a fundador del clúster, un dels objectius primers que vam tindre és posar en valor el sector. Perquè era un sector, mira, el que no vale per la logística, és un sector, no, que cada cop creix més. Si fem un informe, nosaltres ens queixàvem del pes que ens donava les estadístiques oficials, no, que es calculava, calculant els CNAs d'empreses de logística i deien que era un 4%, un 5%. Nosaltres no estàvem d'acord perquè no és veritat. I vam fer un càlcul a partir de que presentem cada any al CIL, el vam presentar, vam fer una roda de premsa amb molta presència dels mitjans el dijous ahir, on vam presentar el pes de la logística i el fem cada any. Aquest informe que demostra que estem al voltant d'un 12% de PIB de Catalunya, quasi bé 27.000 milions d'euros, que és un informe que la Generalitat ja recullen l'observatori de la logística i ja el fan seu. O sigui, hem aconseguit un triomf com a clúster.
Molt bé.
O sigui, a partir d'ara ja, quan es parla de logística, es diu el nostre indicador i demostrem que és un 12 i creix cada any. És veritat, famosa pandèmia, que vam tenir una baixada, a més sectors com el marítim i aèric va baixar un 90%. Per tant, vam passar d'un pes d'un 12 a un pas d'un 9,7, però ja estem recuperant. Som un sector primordial. També diem aquí...
És que si la logística no funciona...
Evidentment. També és un sector que tenim els convenis més alts. Per tant, som un conveni que som poc competitiu perquè salaris molt alts. Per tant, ho hem de compensar sí o sí amb tecnologia. Això és el que estem intentant fer. No aconseguim encara fer-ho. Som un sector que paga molt més que la mitja de les empreses a Catalunya, però tecnològicament encara no ho aconseguim superar, però estem en aquesta tasca, estem amb la tasca de fer-ho.
I jo torno a la part d'abans, fins i tot, i això em porta a pensar, clar, una petita empresa es pot permetre, o fins i tot en punt, és un sacrifici el fet d'actualitzar tecnològicament els seus magatzems per ser molt més efectius logísticament parlant. Això pot ser un problema?
Ho és. El que passa que, precisament, la tasca del clúster, tenim empreses que són capaços de fer la consultoria, empreses que són capaços de demostrar que el retorn del menjar és correcte. Els nostres empresaris són empresaris que, si veuen que hi ha voluntat de negoci, la fan. I, evidentment, som economia real. O sigui, no paguem els impostos a no sé on, els paguem aquí i som arrelats al territori, donem serveis aquí, i si els nostres empresaris veuen que la portada ho fem, i de fet estem fent projectes com aquest, o sigui, tenim instal·lats sistemes que semblarien de... quasi de la NASA, els hem instal·lat. Jo mateix faig tecnologia amb molt... tinc patents amb molts temes tecnològics i, a veure, no ens frenem. Aquesta és la veritat.
Cap on caminem? Quin és el futur? I demà què?
Creixement. O sigui, és un sector primordial.
Ho dius molt segur,
No, ho tinc claríssim. Ja veuràs si em convides l'any que
ve. Jo estaré encantat.
Ja t'enviaré la nota de premsa que vam fer ahir, si em dones el contacte després.
Sí.
Ja veuràs com el percentatge de PIB creixerà l'any que ve. Per què? Perquè no tan sols tenim un pes important, sinó som primordials si volem ser un país industrial. Parlem molt de pes industrial. Quan dic industrial, i jo sóc, sempre ho dic, també el sector agroalimentari, perquè és indústria, perquè quan parlem d'indústria només parlem d'automoció, però també l'agroalimentari ho és. Si volem ser un país industrial amb totes les vessants, necessitem una logística eficient. No hi ha un país de futur sense logística eficient, i això està clar. Què passa? Que per fer-ho hi ha palanques que necessitem. La infraestructura, d'una vegada, sisplau, corredor mediterrani, perquè no podem continuar així. Necessitem poder exportar en ferrocarril. Innovació, formació, per tant, i la palanca de sostenibilitat, que és clau per nosaltres, que estem, bueno, dintre l'estratègia forma per això també de l'ús del ferrocarril per les llargues distàncies, no?
Doncs, senyor Ignasi Sallol, CEO d'Improus, hem parlat poc de l'empresa en tot cas, però ja he parlat d'aquestes.
No passa res. L'important és el grup.
Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, vosaltres per convidar-nos. Que vagi molt bé.
Clar, quan parlem de tot això, hi havia moltes coses a parlar, però és que tinc més convidats i vull parlar també amb ells de tot això. Ja veieu la importància de la logística. Amb el senyor Sallol estàvem parlant precisament de petites i mitjanes empreses que, evidentment, la logística és important per tots, i fins i tot aquest reflexe de com apliquem la logística a les petites empreses és importantíssim i no a les grans. De seguida continuem i en parlem de software, i en parlem aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda. Gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
Parlem ara de tecnologia, del software, de la intel·ligència que hi ha darrere de tot això. I parlem, precisament, tenim aquí amb nosaltres el Pol Ximeno, que és fundador de Nap Freight, que és una empresa que precisament es dedica a això. Pol, benvingut.
Hola, bon dia.
Què és Nap Freight? Quin és aquest suport de software, no? Parlaríem?
Sí, Nanfred l'hem creat per la pime industrial o distribució que tenim aquí a casa.
Sí.
Per tal d'optimitzar la cadena de subministre i tenir visibilitat sobre ella.
Quin és el paper que fa? Com ho fa? Com funciona aquest software, aquesta intel·ligència?
És molt senzill. Ens integrem amb els transportistes que les pimes estan treballant per tal de que tinguin visibilitat de com està els enviaments, puguin comparar serveis i tarifes molt més àgil, de manera automatitzada, i poder prendre millors decisions o millor servei.
I això és aplicable, suposo, que en continua actualització, no?
Correcte. Estem integrats amb els principals transportistes, les principals empreses de transport, amb la qual ens actualitzem al moment.
Com és important tenir una aplicació o un software com el vostre per optimitzar recursos?
És importantíssim, sobretot amb canvis de reduccions de jornada laboral que s'estan anunciant, doncs, softwares com el nostre ajuda a augmentar la productivitat de les pimes.
Quants anys porteu? Anys, no sé si són anys, vull dir...
O mesos,
quants,
no.
Quant temps porteu?
Ens acabem de fundar aquest 2024.
O sigui, sou nous, nous?
Som nous.
I d'on va sortir la idea?
Doncs, home, veient la problemàtica que havíem vist amb el meu co-founder a l'empresa industrial, doncs vam dir, escolta, aquesta problemàtica que nosaltres tenim l'hem de solventar per altres. I aquí estem.
O sigui, és qüestió de fixar-se on està el problema per buscar una solució, no?
Exacte. I fer-ho fàcil, sobretot fer-ho fàcil.
I a més a més, suposo que un cop ja et vas fixant, vas augmentant les oportunitats d'actualitzar tot això, perquè vaig acabar.
Sí, millor. Estem en una millora contínua. Mai ens podem quedar enrere amb la tecnologia.
És la tecnologia aplicada a la logística. Pol Ximeno, fundador de NapFreight. Escolta, felicitats per la idea. I gràcies per haver explicat aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies, un plaer.
Doncs és una empresa, podríem dir, emergent, i amb ella hem acabat, amb l'emergència. Emergència no, vull dir, empreses que comencen ara, que acaben d'estrenar-se. I fixeu-vos, és fixar-se en un problema per trobar una solució, i d'aquí surt un negoci, en aquest cas un negoci que ajuda a altres negocis de la logística. Tanquem. Hem estat parlant des d'aquí, des del CIL. Avui tanca el CIL amb molt bones xifres d'assistència i de negoci. Arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.